les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
La carrera palatina de Ramon Llull es troba ben documentada a l'entorn de la cort que formà el futur Jaume II de Mallorca a partir de la seva designació com a hereu del Regne de Mallorca el 1256, en la qual ocupà el càrrec de senescal de la taula o cap de l'administració cortesana. En tot, no es pot destacar ni descartar que amb anterioritat ja hagués pogut ocupar algun alt càrrec a la cort del Conqueridor. Amb els mateixos anys, en concret, el 1257, es va casar amb la jove Blanca Picany, amb qui va tenir dos fills, Domènec i Magdalena. Però, a diferència de la seva etapa religiosa, els primers anys de Ramon Llull són escassos en notícies. Ell mateix no s'hi referirà gaire en les seves obres, però les breus pinzellades que dona retraten a un cortesà llicenciós i poeta trobadoresc, d'obra no conservada, precisament. En un territori de frontera cruïlla de les cultures cristiana, àrab i jueva, i amb aquests aspectes són cabdals per entendre la trajectòria posterior d'un home que es mou com un àguila entre les corts reials i papals, que fa l'obra escrita amb una feina eficaç de difusió del seu pensament i que comprèn les possibilitats comunicatives de les emergents llengües vulgars i es fixa com a objectiu la conversió dels infidels a partir de la dominació pública combinada amb el coneixement mutu.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 27 70.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem, com cada setmana a aquesta hora, la veu dels animals i de la natura. Començarem el programa explicant-vos les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i, tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem amb el coordinador de l'àrea de recerca dels quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Carles Flaquer. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez i en Manel Casas. Continuarem el programa amb el bloc musical d'en Manel Casas i acabarem parlant del pop al Sabies Què. Així doncs, tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mari Duarte al control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Sentència exemplar a l'Argentina. Un jutjat de Buenos Aires ha reconegut per primera vegada en la història judicial que un orangutan és una persona no humana i que, per tant, és un ésser amb drets que han de ser respectats. Aquesta sentència ha arribat a través de l'habeas corpus, figura jurídica per evitar detencions arbitràries, presentat per l'Associació de Funcionaris i Advocats pels Drets dels Animals en col·laboració amb el projecte Gran Simio Internacional per treure del captiveri a Sandra, l'orangutan que roman al zoològic de Buenos Aires. La jutgessa, en l'al·legat que ha fet de la sentència, possibilita que el govern d'aquesta ciutat pugui autoritzar el trasllat de l'orangutan Sandra al santuari que projecta Gran Simio té al Brasil, on se li haurà de garantir unes condicions adequades d'hàbitat, a més d'unes activitats necessàries per preservar les seves habilitats cognitives. Preocupació per la població d'Urogallo a l'Estat. Segons CEO BirdLife i World Wide Foundation, han demanat al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a les diferents comunitats autònomes mesures urgents per evitar l'extinció del gall salvatge, el Urogallo. Les associacions consideren que la situació d'aquesta au és molt greu, ja que l'espècie ha desaparegut en àmplies zones d'Espanya i en d'altres la seva presència és residual. Per aquest motiu, demanen fer un cens nacional de la seva població. Actualment, només Catalunya té un cens complet. La resta de comunitats o no l'han fet o l'estan fent. La desforestació avança a Indonèsia. Els moltíssims incendis forestals que s'han anat succeint a Indonèsia s'han convertit en una de les pitjors catàstrofes ambientals d'aquest any 2015. Les conseqüències d'aquests incendis són devastadores. Han exposat a milions de persones a nivells de contaminació de l'aire extremadament nocius per la salut, amenacen contínuament la supervivència d'espècies tan emblemàtiques com els orangutans i s'han convertit en una de les principals fonts d'efecte hivernacle que agreugen el canvi climàtic del planeta. Els incendis són incentivats per grans companyies que pretenen fer desaparèixer boscos i selves per crear nous cultius com és l'oli de palma, molt utilitzat en pastisseries industrials i cosmètics. El medi ambient present a la precampanya electoral del 20D. Que el nen que va ser no s'avergoneixi de l'adult que ets. Aquesta frase d'Antoine Saint-Exupéry, autor del Petit Príncep, Greenpeace l'ha utilitzat per iniciar la seva campanya adreçada als principals candidats polítics a les properes eleccions generals espanyoles del 20 de desembre. Una campanya en la que els polítics han estat retratats com a nens i en la que se'ls demana el seu compromís cap al medi ambient i que aquest sigui considerat com una prioritat en els seus programes electorals. Malauradament, els últims anys han vingut marcats per lleis que s'allunyen molt de dur a terme bones gestions mediambientals. Les especulacions i els interessos de certs lobbies han prevalgut. Recordem, entre altres, la llei de costes, la llei de caça de Castella-La Manxa i les prospeccions del fracking. I pas endavant per la preservació dels ocells. L'Ajuntament de Tarragona pagarà el cost de posar uns adhesius de vinil a la façana d'un edifici de la plaça Imperial Tarracó per impedir que els ocells s'hi estavellin. Els vidres d'aquest immoble reflecteixen els arbres i l'entorn verd de la plaça i això suposa una trampa mortal per les aus, ja que l'efecte mirall fa que impactin i morin. Fa mesos que el consistori havia proposat als veïns que, com a mesura pal·liativa, col·loquessin adhesius als vidres, però aquests s'hi havien negat adduint qüestions estètiques i que no volien assumir-ne el cost. També van ser proposades pel mateix Ajuntament dues alternatives més: una barrera de llum infraroja que cobrís tota la façana per evitar la col·lisió i uns altaveus dissuasius que emeten un so que els ocells capten com a senyal d'alarma. Finalment, fins que l'Ajuntament no ha decidit assumir el cost i la instal·lació dels adhesius, els veïns no han accedit a solucionar el problema, un fet que és lamentable. Segons dades de l'Institut Català d'Ornitologia, l'ICO, present sovint en aquest programa, es calcula que uns 800 ocells, alguns d'ells d'espècies protegides, moren cada any al xocar amb els vidres d'aquest immoble.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Què significa el quilòmetre zero en l'alimentació? Aquesta famosa dieta mediterrània, per què ho és tant i quines virtuts té?
Els aliments avui en dia són majoritàriament produïts en un sistema agroalimentari industrialitzat. La major part del que mengem ve de l'altra punta del món, cosa que perjudica el medi ambient i fa que els nostres pagesos no puguin guanyar-se dignament la vida. Comprem aliments de temporada, de proximitat, que estiguin produïts el més a prop de casa possible i, si pot ser, ecològics. Així estarem contribuint a canvis profunds en el respecte a la dignitat de les persones i la conservació del medi ambient. La dieta mediterrània es basa en fruita i verdura fresca, cereals, llegums i en petites quantitats de fruits secs, oli, carn i peixos. Si els productes són de qualitat i evitem el consum d'aliments processats, precuinats, envasats i conservats, que estan plens de químics, estarem fent salut a través dels aliments. Com diu la dita, tu menges o et nutreixes. Doncs cada dia tenim la resposta.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui tornem al blues i al rhythm and blues de la mà d'un dels seus representants més característics. Es tracta del Ray Charles. Va néixer a Geòrgia, al sud dels Estats Units, però la seva família es traslladà a Florida. De petit ja es va veure que tenia una inclinació per la música i també va iniciar la seva formació musical. Sembla ser que, degut a un glaucoma, de petit perdé la vista, encara que hi ha biògrafs que diuen que era cec de naixement. En fi, no ha quedat clar. Morí l'any 2004 a l'edat de 74 anys. Escolteu-lo amb This Love Is Mine i She Is On The Ball.
This love of mine goes on and on, though life is empty since you have gone. You're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day and oh, the night. I cried my heart out, it's bound to break. Since nothing matters, then let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine. This is no time for a stall. Man, call a hack and get to his shack, 'cause Jack, she's on the ball. No use in her denying, you don't have to do much trying. Just remember this, when she gives you her kiss, her heart and soul are pining. So remember, Gates, it's never too late. If ever she starts to stall, just bait your trap, she'll fall just like that, 'cause Jack, she's on the ball. Don't have to do much trying.
cause remember this, if she gives you her kiss, her heart and soul are pining. So remember, Gate, it's never too late. Whenever she starts to stall, just bid your trap, she'll fall just like that. Cause Jack, she's on the ball. Jack, she's on the ball. I'm telling you, buddy, Jack, she's on the ball. Of course, and she's fine, it's understood that Jack, she's on the ball.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailén, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailén, 164 baixos. O al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Els vostres millors amics i vosaltres sereu els protagonistes.
Avui a l'Espai de l'Entrevista parlarem de quiròpters i ho farem amb el Carles Flaquer. Bon vespre, Carles.
Bones.
El Carles és doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és el coordinador de l'àrea de recerca dels quiròpters al Museu de Ciències Naturals de Granollers. Carles, per qui ara estigui escoltant la ràdio i hem dit quiròpters i no sàpiga de quins animals estem parlant, com els expliques?
Bueno, podríem dir buliacs, morissecs, podríem ratpenats, és més fàcil. Hi ha moltes maneres de parlar del que dius tu dels quiròpters, el nom científic, però en general se'ls coneix per rates pinyades o ratpenats.
Mm-hmm. I en castellà, per si hi ha algú que...
Murciélagos.
Els ratpenats, murciélagos, sí, jo crec que més o menys tots ja ens hem fet una idea. I aquí a Catalunya, quina seria la salut d'aquest tipus d'animals? Hi ha bastanta població, es concentra en determinats punts, una miqueta on te'ls podríem trobar?
Bé, com passa amb la majoria de fauna salvatge, doncs els trobaràs, sobretot, amb més bona salut, parlant en general, doncs els llocs més conservats, quan tinguin l'hàbitat més conservat. Per tant, els trobaràs en llocs on hi hagi menys humanització, on hi hagi menys construcció, zona urbana, i, per tant, zones forestals, al màxim de protegides.
Però les zones urbanes, per exemple, jo n'he vist també. És una cosa més puntual que es produeix, per exemple, a pobles, perquè jo visc en un poble, o, per exemple, a no ciutats o pobles més grans també és el cas de que hi puguin conviure amb nosaltres.
És que quan parlem de ratpenats, tenim a simplificar-ho com és normal, però estem parlant de 1.200 espècies diferents, de fet, després dels rosegadors, és la més de mamífer més divers, i, per exemple, a Catalunya, per centrar-nos al nostre entorn, estem parlant de 30 espècies. Uh-huh. Ja, quan em parles de rapejó, et dic, a nivell general, d'espècies de rapenats, de riquesa, de que podem dir biodiversitat, estem parlant que les zones més conservades a nivell d'hàbitat és on tenen més espècies, però tens raó que això no vol dir abundància, perquè hi ha alguns ratpenats que, com bé fa la natura en general, s'han adaptat molt al ser humà. Llavors hi ha unes espècies molt concretes, que es diuen pipistrelles, que és un nom molt, molt simpàtic, que de fet vol dir ratpenat en italià, però les pipistrelles són animals que viuen, de fet, a les nostres cases la majoria de vegades, sota teulada, i són els que cacen insectes sota els fanals, i per això els veus.
Mhm. Carme, que volies dir alguna
cosa? No, que m'ha aclarit un dubte que tenia, perquè Raig Penats, tu deies, als pobles, sí. I Barcelona n'està ple, també, a totes les ciutats. Jo he vist a Palma, a totes les ciutats he vist. Jo pensava que era el Raig Penat, però tu li has donat el nom de... És ratpenat, però has dit el que s'envolta, el que està a les faroles.
Això, diguem que ratpenats seria el que és en comú el quiròpter. Per tant, parlem de tots els, els que són els ratpenats, serien tots els animals, totes les espècies que engloben aquest grup o aquest ordre.
I concretament, els que veiem a les ciutats amb normalitat, jo tota la vida els he vist, a la nit. Només cal fixar-se una mica i al voltant de les faroles. Quina espècie estem
parlant? Si tu em diguessis quins ratpenats viuen a Barcelona, et podria dir que els que són sedentaris, els que realment hi viuen, diem, és una espècie que es diu Pipistrellus pigmaeus, que és la pipistrella, que et dic,
sí,
la pipistrella, i després alguna altra.
Prenc nota, pipistrella.
Sí, la pipistrella és el 95% dels casos de ratpenats que veiem o que la gent ens truca perquè s'ha trobat a casa, o sigui, és d'aquesta espècie. Per això et dic que aquesta espècie és la més comú, la que acostumaràs a veure en un poble, ciutat, i la que s'ha adaptat més a les circumstàncies. De llum, contaminació lumínica, sorolls, etc. No? I per això hi ha espècies que ja et diré que no les veuràs mai aquí, i les veuràs en un bosc madur, perquè indiquen la qualitat d'aquell bosc.
Però el més intrigant és que aquests ratpenats, les pipistrelles que veiem, a on dormen? Perquè és difícil, no?, saber on tenen els seus aniuaments, els seus llocs de dormir. Això és com un misteri, no? Jo crec pels ciutadans, per nosaltres, per vosaltres, suposo que no, que deveu saber perfectament com localitzar.
Jo sempre dic que els ratpenats són molt enigmàtics. Això és una de les parts que tenen, sí. que captiva, no només l'investigador, sinó que ho veiem quan fem xerrades. Les fem una activitat que es diu la nit dels ratpenats, i la fem des de fa 11 anys.
Sí, sí,
i omplim sempre, quasi sempre, ho estem omplint, i fins i tot gent que no pot entrar. I perquè són enigmàtics, com dius tu, hi ha moltes preguntes a respondre, i són animals que s'han adaptat molt bé a totes les circumstàncies, de fet, estan molt abans que els éssers humans a la Terra, i, per exemple, refugi. Insisteixo que he de simplificar les coses, perquè ratpenats en trobaràs de moltes espècies diferents i adaptats a moltes coses. Però, per exemple, anem a Barcelona. Doncs on es refugien aquests ratpenats que veiem? Normalment se'n diuen ratpenats fissurícoles, que fan servir fissures d'un centímetre per amagar-se i allà fer el seu refugi. Quedi clar que no fan niu ni fan res, no són constructors de res. Ells aprofiten un espai i ja està. Llavors, sota una teula, amb un pluvial, que és un dels problemes que trobem, que gent que té colònies en pluvials, amb una fissura de qualsevol construcció, ells s'hi fiquen. Depenent de la grandària, poden ficar-se uns quants més o uns quants menys. El que passa és que estem parlant d'uns animals que, insisteixo, són mamífers i tenen moltes, si voleu, ja anirem desgranant les adaptacions que tenen, però tenen moltes adaptacions molt interessants.
I a nivell de modus vivendi, quines serien les rutines d'aquest animal, perquè la gent es fes una idea? Perquè suposo que molta gent té la idea, no?, quan parlem de ratpenats, de la nit, de que surten a caçar, tal, però vull dir que és molt més complexa.
El que més fascina la gent quan fa xerrades sobre ratpenats, puc dir públic familiar, nens, mares, etc., que venen a veure'ns les xerrades, és que estem parlant d'un ratpenat que tots tenim present que no és un animal gaire gran, normalment acostuma a ser animals petits, més aviat sí. De pes, feu-vos una idea d'uns 5 grams, aquest més comú, i poden arribar a 20 grams, i que són capaços de viure fins a 40 anys. Això ja és, ja et demostra quin tipus d'animal. Per això sempre els hi diem, atenció, perquè aquest animal que hi ha aquí pot fer 40 anys que està venint. Els ser mamífers tenen una vida social en la qual les femelles fan, en el seu cas, guarderies, i en una casa, en un refugi on estan ells, doncs el que hi trobarem són les femelles amb la cria. Això també va molt bé per explicar sempre que separem els ratolins, els rossegadors, dels ratpenats. No tinc res contra els ratolins, però quan dius modus vivendi, estratègia de vida, el ratpenat no té res a veure. El ratpenat té una estratègia de vida com els humans. Se'n diu estratègia conservadora, una estratègia de tenir molt poques cries, però, en canvi, ficar molta energia en defensar-les. És el mateix que fem els humans. De fet, nosaltres, perquè la societat ens hi ha portat, però una dona pot tenir 10 fills, 11 o més, fins i tot, durant la seva vida, i una família ratpenat diria que el mateix. Però tenen una cria. Quan tenen cries, tenen una cria, no com un rosegador que pot tenir 20 o 30. Per tant, la seva estratègia No podré entrar en detalls, perquè si no aquí m'allargaria molt més del temps que tenim, però perquè vegis la complexitat, el que estem parlant és d'unes famílies que viuen molts anys, que fan la seva guarderia, que tenen una cria, les tietes que no tenen cria aquell any, doncs s'ajuden les mares a cuidar-les, perquè han de sortir a caçar, han de lletar, han de fer aquesta vida social durant un període molt curt, que és l'estiu, que és quan aquella criada creix ràpidament, agafa molt de greix, fins que arribi l'època que està venint ara, el fred, i els ratpenats se'n van a hivernar. Aquí, abans d'hivernar, també és un fet molt curiós de la biologia d'aquests animals, del que se'n diu la fenologia del seu cicle, de la seva etapa de pas de cria a hivernada i a l'aparellament. O sigui, el mascle, quan entra en acció, sempre fem la brometa, que els mascles són molt ganduls, en aquest cas, el paper dels mascles és molt puntual. Només l'aparellament, en aquest cas l'aparellament, s'aparella el mascle, la femella té una adaptació molt interessant, guarda l'esperma i passa tot l'hivern hivernant. En aquest cas, l'hivernada pot ser en coves, pot ser en llocs com navaretes.
Inclús els que estan a la ciutat se'n poden anar a un altre lloc?
Aquí, no? La clau de tot és què mengen els ratpenats. Mm. Ho sabríeu dir, què mengen?
Insectes.
Correcte.
Els mosquits. Sí.
Correcte. Bàsicament són insectívors.
Fan una gran tasca.
Exacte. I aquí està, quan us he dit que s'han d'engreixar molt perquè a l'hivern han de reposar o descansar, és perquè no hi ha insectes. O sigui, recordem que cada cop van disminuint més els mosquits i insectes en general, a mesura que va augmentant el fred, i aquesta gran tasca que fan els ratpenats la fan a l'estiu, i mentre hi ha molts insectes, que és cert que estan controlant les plagues, nosaltres estem estudiant molt això, estan ajudant els agricultors moltíssim. De fet, ara uns dels projectes que té el Museu de Ciències Naturals de Granollers és... doncs tornar a recuperar aquestes poblacions, ja hem demostrat que, per exemple, a l'arrossar, recuperant les poblacions de ratpenats, aquestes famílies mengen molts insectes, els treuen i no cal tractar aquests arrossars. Llavors, el que estem fent és que aquests animals mengen molts insectes i quan arriba l'hivern, doncs s'han de quedar quiets a algun lloc i hivernar. Però això només és perquè no hi ha insectes. Amb el canvi climàtic, això sembla que està canviant. Cada cop necessiten hivernar menys. Quan hi hagin insectes tot l'any, com passen els tròpics, els ratpenats no hivernaran. Per tant, el cicle, que em deies tu, es tanca així, quan acaba l'hivernada, tornen a activar-se les femelles que tenen l'esperma guardada a la tardor, algunes crien, altres no, fan la seva colònia, i per tornar on hem començat, se'n van a la fissura o al refugi de la casa, en aquest cas, que estan parlant de Barcelona.
I els perjudiquen els pesticides?
Molt. Molt, perquè estem parlant d'un mamífer que guarda greix per passar l'hivern. I, de fet, el fet de guardar aquestes grasses que després aniran consumint durant l'hivern s'ha demostrat que provoca que, amb el nivell que s'ha pogut estudiar, doncs, malformacions, problemes de que no tenien cries, etc. O sigui, clar, la seva biomassa és molt petita, comparada amb l'humà. El que en humà és difícil de mostrar, o almenys han de passar molts anys, llavors has de lligar causa-efecte amb ratpenats. Sí, sí, s'ha vist. De fet, estem recuperant poblacions ara, a poc a poc.
Jo he sentit dir que també la seva cacera és mitjançant una espècie de radar o que tenen, tenen una sensibilitat especial per caçar, no és ben bé a la vista.
Clar, aquí us vaig desgranar els enigmes aquests que estàvem dient. El ratpenat té un sisè sentit, podríem dir. El ratpenat fa servir l'ecolocalització o radar.
Com els dofins i altres.
Sí, però jo crec que ningú com el
ratpenat. Però més ells, sí,
perquè,
cert.
Sí, no perquè sigui un fan terrible ratpenat.
No.
Però clar, estem parlant d'un animal que en vol de nit. Estem parlant de l'únic mamífer volador que existeix.
Sí, ja ho
sabem. I en vol de nit, podent anar el ratpenat a 30 o 40 km hora i un mosquit a 30... un mosquit en vol a dintre d'un bosc amb tota la fullerada que pot haver-hi, caça el mosquit. Per tant, és una visió que es fa mitjançant el so, és aquest radar que estem dient, emeten crits per la boca, els retorn de l'eco, per dir-ho clar, l'eco que arriba a les orelles de ratpenats amb un processament...
ràpid.
Sí, de mil·lèsimes de segon, però a més amb una finesa que se'n diu de textures, és capaç de tenir textures, doncs pot fer-se una imatge que és això. Són secs els ratpenats? Aquesta és la pregunta que sempre faig quan fem xerrades i que encara tothom falla. Els ratpenats no són secs, ni molt menys. Els ratpenats hi veuen com els gossos, per dir alguna cosa. I no diem pas que un gos és sec, no? No té la vista com un ser humà, perquè els humans sempre dic jo que defenso que, clar, tots els primats, la vista és un dels sentits que tenim, bueno, és el sentit més desenvolupat que tenim. Llavors, el ratpenat no té la vista d'un humà, però té, i veu també té olfacte, i per tant també té els sentits que tenim nosaltres.
I per poder-se fer una idea més exacta, és cert que un ratpenat pot localitzar un cabell humà, crec que hi ha proves amb l'ecolocalització, pot detectar un cabell humà, per posar-ho. Ho dic com a cosa didàctica, no?, perquè algú es pugui fer la idea. És cert o no?
Sí, No, els ratpenats són capaços de detectar, que també és el que dèiem abans, hi ha diferents espècies de ratpenats, uns tenen l'ecolocalització més fina que altres, depenent de les seves necessitats. Perquè, per exemple, el ratpenat que viu dintre d'un bosc amb molts obstacles i un espai molt, molt tancat necessita un radar molt més fi que el que viu a gran alçada perquè és més gran i caça, per exemple, caça, doncs, preses com la papallona nocturna són molt més grans.
Inclús peixos, oi? Hi ha unes espècies especialitzades en capturar alguns peixos sobre l'aigua.
Els ratpenats mengen de tot.
De tot, sí.
Tot el que es pugui imaginar, hi ha un ratpenat que s'ho menja, perquè les 1.200 espècies que us he dit abans estan distribuïdes per tota la Terra, menys pels pols, a tot arreu estan els ratpenats. Per tant, sí, n'hi ha que mengen peixos, n'hi ha que mengen sang, n'hi ha que mengen moltes coses.
Però
sí que detecten un pèl i sí que detecten un mosquit. Vull dir que un cop s'hi han acostumat, tenen la capacitat de fer-ho.
Escolta, Carles, no t'hem donat la benvinguda.
Ara te la donem.
Bueno, però això perquè ens hem sentit com a casa.
Estem com a casa, veritat. Per cert, de que jo m'he trobat... La meva família, tant el pare com la mare, eren oriunds de Lleida. I jo, que des de petitet pues, ja m'he criat aquí a Barcelona, jo sempre anava dient els morissecs, morissecs. I aquí a Barcelona vaig notar que la gent mirava què és això, fins i tot gent bastant intel·lectual en aquest aspecte d'això. I al final vaig quedar avergonyit, diré, no diré mai més morissec, sempre ara dic ratpenat. Però veig que tu m'has dit la paraula morissec.
Sí, sí, hi ha moltes maneres de dir-te ratpenats.
O sigui que a Barcelona això no es porta.
Però a Catalunya hi ha 8 o 10 noms, no sembla diferent.
Més i tot. El que passa és que el problema és que és veritat que ho acabem simplificant tot, i és una pena, eh? Però ho acabem simplificant tot per entendre'ns, però tens tota raó.
I per què es diu ratpenat i per què es diu morissec?
Mira, No, jo et puc dir, sense haver-ho estudiat, fent servir el sentit comú...
El sentit comú, veritat.
Morissec ve de Múrits, que al final estem parlant d'arrossegadors, també, a nivell a nivell científic, i quan estem parlant de ratpenats també té una proximitat a el que són les rates, les espinyades, amb la seva similitud, que seria discutible, però, bueno, sí, tenen pèl, són mamífers, semblen rates amb ales. Llavors, bé, això... Però aquí podria divagar-te bastant, perquè també hi ha gent que diu que sembla una pinya quan estan penjats uns, i llavors també la pinya d'això, no?
És lliure interpretació, vaja.
No, segur que hi ha estudis que no sóc la persona jo.
Escolta, Carles,
filologia.
Hi ha una cosa que crec que és tenir que aprofitar l'ocasió, l'oportunitat, perquè els ratpenats, o morissecs, com vulguem dir-li, durant segles i segles han tingut molt mala reputació. És més, jo diria que han estat perseguits i que alguns potser s'han portat al bord del precipici, és a dir, de l'extinció, per, no sé, potser per l'associació d'idees que es feia amb els vampirs, o que era un animal negatiu, això que era, les fosques i tot això.
Portava la ràbia.
Sisplou. Tens l'oportunitat, perquè aquí és la veu dels animals i la natura, per recuperar la imatge del ratpenat i de la importància, que ja ho hem dit, no? Però la importància. Jo crec que vosaltres esteu fent una gran tasca i entre tots procurem, no?, recuperar la tasca que fan els animals. Tots, eh? Però tu què destacaries?
Bé,
la importància... Encara que sigui per egoisme, perquè a vegades l'interès o el respectar un animal passa per l'egoisme, no? No pel fet que sigui aquell animal que ja se'l té que respectar per si mateix, sinó per l'interès propi del bé que fa, no? Què diries?
Sí, m'has tret la paraula egoisme, perquè vaig a ser antropocèntric, anem a mirar-nos des del punt de centre humà sí, que sempre no m'agrada gaire, però és el que tenim.
Sí.
Els ratpenats controlen les plagues, com hem dit abans, dels agricultors, controlen les poblacions d'insectes que hi ha en general, són grandíssims depredadors, sempre aquesta dada és molt ràpida i molt, perquè entengui, un ratpenat pot menjar 1.000 mosquits en una hora, un ratpenat menja quasi el seu pes cada nit amb insectes, són tones i tones i tones d'insectes que alguns està traient sense que ho veiem en aquest món paral·lel que tenen ells de la nostra atmosfera. Què havia passat? Que si nosaltres transformem tant l'entorn i fem desaparèixer els ratpenats, doncs clar, hem de fer servir el que dèiem pesticides, insecticides. Per tant, per una banda ens fan una feina, ens estalvien uns diners a nivell agrícola i de salut pública, I per l'altra banda, estem tenint un animal al nostre entorn que no ens implica cap problema, cap, zero. Aquí també vaig amb el tema de sanitat en general, no? Que sí que és veritat que tots doncs, ens fa patir una mica. El ratpenat mai ens atacarà, mai, mai. Sempre els dic a la gent, no patiu, un ratpenat no sortirà al coll, ni sortirà els cabells, ni sortirà enlloc. El ratpenat, jo puc dir-ho en primera persona, sense haver de buscar referències de ningú, perquè jo em dedico a això, he directament estat en coves amb moltíssims ratpenats i mai se't tiren a atacar, mai. Ells són conscients de la seva fragilitat, són animals molt fràgils, un cop demà els acabaríem la seva vida. I també us he dit que viuen 40 anys, tontos del tot no són. Llavors, estem parlant de que aquest animal l'únic que s'ha fet servir és sentir comú, no agafar-lo amb les mans nues si està a terra, però això us ho diríem qualsevol animal, nosaltres que som defensors dels animals, fem servir sentit comú.
Perdona'm,
sí?
Si cau a terra, pot sí. aixecar-se un altre cop? Per exemple, les orenetes, els falciots tenen dificultats. Poden tornar a volar?
Hi ha una espècie que li costa, però, aviam, un ratpenat a terra és un ratpenat malalt, segur. O malalt, o que s'ha deshidratat, o té un problema. Un ratpenat a terra no hi farà mai res. Allà és presa fàcil i no assistirà mai. Per tant, és un animal malalt. I els ratpenats sempre s'aixequen, o pujant una mica la paret i agafant el vol, o poden, la majoria poden aixecar-se des de terra. Llavors, què vull dir no manipular? L'única manera de defensar els ratpenats és mossegant. I mosseguen quan se'ls agafa, si no, mai. Mai mosseguen. I si mosseguen, poden passar-se malalties. Llavors s'ha d'anar al metge.
Com
tots. És que com un animal domèstic que no coneguem. Jo sempre ho dic, això. Per tant, aquests animals, això que hem dit, a nivell egoista ens interessen perquè ens controlen les plagues. Un amic meu deia, si les venguessin a les ferreteries, tothom els compraria.
Sí, és molt bona.
El Jordi Sargatal, que me'l va dir, que és un company,
el
coneixeu, doncs m'ho deia i dic, hòstia, és una bona manera d'explicar-ho fàcil. Perquè és que no té cap inconvenient, i tots són coses bones el que parlen de portar de ratpenats, perquè, com us deia, un agricultor que fa? Fica una caixa de refugi i l'únic problema entre cometes, l'únic que fan és tenir alguns excrements. Però fins i tot els excrements són excrements que, com són d'insectes, desfans, són molt bons per les plantes, no, com us he dit, no alteren ni deformen res, ni fiquen... Són animals que tenen molt pocs paràsits, de fet, quasi no tenen ni puces ni recombates animals. Són animals que, en aquest sentit, fan una seva tasca. I llavors, l'altre que sí que volia anar, són bioindicadors. O sigui, si tenim unes espècies de ratpenats en el nostre entorn, ens voldrà dir que tenim un bon hàbitat. Si tenim un bon hàbitat, vol dir el que sempre necessitem nosaltres. També, egoistament, que tinguem hàbitats que ens donguin un oxigen, que ens donguin aquest equilibri que estem trencant. I que si el trenquem, els primers que patirem serem nosaltres. Jo sempre dic, quedaran altres animals, quedarà un bacteri, els humans podem desaparèixer. Per tant, hem de ser conscients que és egoisme nostre també mantenir-los. I els ratpenats marquen l'indicador aquest.
I podríem recomanar algunes persones que els hi construeixin o facilitin amagatalls per estimular la seva presència, perquè crec que també s'està treballant amb això, amb els jocs que han desaparegut. Però, bueno, ja, a nivell general, no? Si una persona diu, bueno, jo tinc aquí agricultura, per lo que sigui, doncs m'agradaria atreure'ls perquè estiguessin en el meu entorn, hi ha alguna forma per fer-ho o no?
Sí, jo el primer que demanaria a la gent és que tingués respecte pels animals i que conegués això que estem
dient. Això sempre.
No, ho dic perquè el més important és deixar-los fer i si tenim un lloc on ens molesten, que no ens agobiem, deixem-los allà, que vagin fent, segurament porten 20 o 30 anys allà o més, perquè venen de generació en generació. No som molt partidari d'anar ficant caixa refugi tot arreu, perquè tampoc té... O sigui, les coses han de tenir sentit, però sí que si en algun cas algunes persones veuen, per exemple, que han de fer... que tenen un jardí, que sembla que van repenats i que no tenen refugi, etc., doncs, bueno, ficant algunes caixes refugi és una alternativa bona, és una bona manera de...
O una cova refugi.
Això és més difícil, però això, per exemple, el respecte va per aquí. L'espeleoturisme ha fet, sense voler-ho, molt mal repats. L'espeleoturisme vol dir entrar en unes coves, despertar-los quan estan dormint, vol dir que ells perden grassa, vol dir que poden morir algunes poblacions.
S'estressen,
es fan fi de bé, però... la gent que munta visites en coves, així, fins i tot per anar als ratpenats, els ratpenats no ho entenen, això, òbviament. I una vegada no passa res, però una regla altra, sí.
I a les teulades de les cases, les d'ara comparades amb les d'abans, és a dir, suposo que abans tenien més facilitat perquè ells tinguessin amagatalls, però amb les d'ara es pot afegir alguna cosa amb les teulades que sigui atraient per ells? Perquè ells aniran si volen, això és indudable, no? I si ells veuen que el lloc és idoni, que els hi va bé. Però Hi ha coses, perquè jo crec que molta construcció moderna el que ha fet és anar tancant-li les portes a molts ocells i molts animals. I jo crec que tenim que retornar una miqueta, no? De que, d'acord, podem fer coses molt bones arquitectònicament, però també pensant una miqueta en que la natura que ens envolta i facilitar-los aquestes petites llars, no? Que podríem fer?
Sí, això els holandesos, sempre passa al nord d'Europa, van a més avançar-se a nosaltres, doncs ja tenen, a nivell constructiu, ja tenen unes menes de...
Tenen previst.
Sí, sí, hi ha unes normes en les quals inclouen refugis no només per ratpenats, no, sinó per altres ocells, podem dir falciots, podem dir que necessiten fissures. I sí, sí, hi ha alternatives. De fet, per internet es troba fàcilment també buscar... Serien com caixes d'aquestes refugis que us deia, però ja afegides a l'edifici. Sí, hi ha aquestes alternatives. També s'estan pensant amb els ponts, amb les construccions, fer dilatacions, juntes de dilatació on s'hi poden amagar ratpenats.
Sí, que es fa, ja s'hi està pensant ara.
Sí, per exemple, nosaltres, deixem-nos el que us digui, que ara presentarem un documental que es diu Humans i ratpenats, justament, i aquest documental, que hi sou tots convidats, el 15 de desembre el presentem a Granollers, i va dirigit a veure aquestes relacions entre humans i ratpenats a tot el món. I una d'elles, les que més em va interessar a mi, és Estats Units, a Texas, com amb un pont, molt gran que tenen, a les fissures, a les dilatacions, les juntes de dilatacions surten milions de ratpenats.
Sí,
i s'ha convertit en un atractiu turístic que aporta a la ciutat, no sé, vaig llegir, 10 milions de dòlars
crec cada
any.
Crec que National Geographic o algun
d'això
ho ha tret. I es veu, és un espectacle. I a més hi ha molta gent que va visitar-ho per veure-ho.
Per tant, sí, clar, els humans i ratpenats tenen una interacció clara.
Això em recorda, fixa't, jo que sóc tècnic, de que amb l'arquitectura mai s'ha parlat d'aquesta casuística. Per exemple, hi ha una cosa claríssima. Aquests edificis de vidre, emmirallats, és un xoc frontal contra moltes aus. Tot això no es toca. He sentit que als Estats Units comença a tractar un material que els ocells no es veuen reflectits i poden escapolir-se. Però, bueno, estem aquí, a .0,0, res de res.
Sí, sí, estem lluny encara d'això.
Doncs, Carles, moltes gràcies per ser aquest vespre amb nosaltres.
Ja hem acabat?
Sí, ja hem acabat.
Volant. Ha passat volant. El temps volant.
Jo el que vull recordar als oients és que el dia 15 de novembre a Granollers s'estrena aquest documental Humans i ratpenats. Es poden comprar d'alguna manera les entrades anticipades o sabeu el lloc exacte on es farà la projecció? Vull dir que ho expliquis, ja que tens el micròfon davant.
Sí, bueno, podran entrar a la nostra web, es farà el Centre Cultural dintre del cicle de Cine Club de Granollers i ara estarà tot obert. I deixa'm fer-te una falca més, molt ràpida. Ja, he venit a vendre-me el llibre.
Sí, molt bé.
Hi ha el Vi Ratpenat, que també és un projecte que jo no crec que no m'ho hem d'aplicar amb ratpenat, sinó amb gent general, sí. Del celler Credo, que inverteix el 60% de cada venda de cada ampolla a conservar ratpenats, i són iniciatives les quals haurien de tenir més
doncs si
més
repeteixo.
No, el Vi Ratpenat, que és un vi molt bo, ecològic, biodinàmic, etc, i que està dedicat als ratpenats, i que agradeixo al celler Credo i Recaredo, que és la casa
mare. Jo soc de Sant Sadurní.
Doncs has de tastar.
Molt bé, merci, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carles. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Ray Charles. Ha estat un artista complet, doncs és compositor, pianista i cantant. I té una veu trencada molt personal. Us presento ara un Ray Charles genuí, intimista, amb un petit conjunt, fora dels seus èxits més coneguts i que es mou dins del blues i el rhythm and blues com tan sols ells ho sap fer. Escolteu-lo amb Honey Honey, és una cançó seva, i Rocking Chair Blues. A la propera, si Déu vol. Can you be?
hold my pillow. Honey, 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 where are you? Shorty and old Jewel Joe, I'm telling you, it's the gonest place in town. If you don't have your rubber, you can take a taxi down.
Són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Si esterilitzo el meu gos o gossa, li pot canviar el caràcter? Es pot engreixar?
L'esterilització en si no canvia el caràcter, simplement elimina tot el que és el procés hormonal, de manera que si estan castrades no tindran cap necessitat de reproduir-se i, per tant, tampoc tindran embarassos psicològics, ni estrès, ni ansietat estacional. De totes formes, és molt important que l'experiència de l'esterilització no sigui traumàtica, perquè pot quedar un trauma que els influeixi en el seu comportament. S'ha de fer sota un ambient tranquil, sense sorolls o amb sorolls controlats, una anestèsia equilibrada, s'ha d'evitar aglomeracions de feina, hem d'evitar, per exemple, tindre un gos amb un gat hospitalitzat perquè no s'interfereixin. Llavors, el millor és que parlem amb el nostre veterinari de confiança perquè ens pugui minimitzar perquè ens pugui tranquil·litzar i minimitzar aquest risc. I sobre l'obesitat, podem dir que si un animal s'alimenta de forma inadequada, s'engreixarà, operat o no, no té res a veure. Per tant, en tots dos casos, hem de tindre la mateixa precaució de controlar el seu menjar i facilitar que faci exercici físic adequat per estar sa. Si l'animal que va ser operat ja té tendència a engreixar-se, el nostre veterinari de confiança ens donarà les instruccions precises per evitar-ho. Només hem de seguir-les.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Sabies que els pops disposen de 3 cors i que el seu cervell és el més gran i evolucionat de tots els invertebrats? La seva adaptació al medi es considera única i prodigiosa. Amb la seva capacitat d'observació i aprenentatge, memoritzen situacions, sortegen obstacles i prenen decisions molt encertades. Els pops són octòpodes, que vol dir 8 braços, amb els que han demostrat ser capaços de resoldre dificultats estirant i accionant obertures, desenroscant recipients i fins i tot trobant la sortida d'un laberint, a més d'identificar formes i colors i ser capaços d'imitar els patrons de comportament d'altres espècies. Aquests intel·ligents animals han demostrat ser uns veritables especialistes en el contorsionisme, l'escapisme, el camuflatge i el mimetisme. Poden canviar el color de la seva pell i transformar la seva anatomia segons la seva necessitat de traure, enganyar o passar desapercebuts. De temperament tímid i solitari, acostumen a romandre dins del seu cau, sortint per la recerca del menjar i la reproducció. Gran part dels seus temps el dediquen a observar, vigilar, aprendre i enregistrar tot el que passa al seu voltant. Activant el seu espectacular sistema de propulsió, poden fugir a gran velocitat. En situacions crítiques, poden arribar a desprendre's d'un dels seus braços per posteriorment regenerar-lo. En el període de posta i incubació dels ous, la femella es dedica exclusivament a la vigilància del seu cau, deixant de menjar. Després de l'eclosió i naixement de les noves cries de pop, la majoria de les mares moren com a conseqüència del seu llarg i sacrificat període d'inanició. La natura i els animals sempre ens ofereixen sorpreses i coneixements extraordinaris. Només cal observar-los amb respecte i admirar-los.
La La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Sabies què acabem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, com sempre a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.